UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Avui és divendres 17 de desembre de 2021. És el tercer programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües UMH.
Avui comencem amb la secció Un país d'històries. A continuació, escoltem Paula Barceló, la companya tècnica de l'Oficina de Llengües, que ens presenta les històries que escoltarem a continuació.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un país d'històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un país d'històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià, editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló. Si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem, en primer lloc, a la Rum Rum, tabaquet de fum. I, en segon lloc, Què sabudes són les mares. Un país d'històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlats.
Fou una vegada en la vida. Un dia terrible a la Torre de les Maçanes. Exactament transcorregueren els fets a la Casa Alta, una antiga torre almohade del segle XII situada en la part alta del poble, en el castell. L'odi, que és el rei dels mals pensaments, els defectes i les males virtuts, convocà una reunió urgent. Vingueren de totes les parts del món, de les séquies, dels cinc continents, dels oceans, de tota la galàxia, d'Elx, de Relleu, de Calinyoro a Mauritània i inclús del Cabanyal. Es reuniren els desitjos més perversos amb la curiositat de saber què voldria l'odi. Quan la tragèdia ja es mastegava, l'anfitrió va dir: «Vos reunit així a totes i a tots perquè vull matar a algú amb totes les meves forces». Els convocats no s'estranyaren massa de l'objectiu. Doncs l'odi era qui estava parlant i ell sempre tenia ganes de matar algú. Tanmateix, allò que els cridava l'atenció era que demanara la seua ajuda i es preguntaven qui seria. L'odi no es va fer de pregar massa. «Vull matar l'amor». Tots somrigueren molt malèvolament, doncs qui més i qui menys li tenia moltes ganes. El primer voluntari fou el mal caràcter, qui va dir: «Jo aniré i vos assegure que en un any l'amor estarà mort. Provocaré una discòrdia i una ràbia que no ho suportarà». Passat el temps, es tornaren a reunir i el mal caràcter acceptà el seu fracàs. Aleshores s'oferí l'ambició, però després d'oferir-li la riquesa i el poder, hagué de reconèixer la seva derrota. A continuació, s'oferiren els zels, burlons i perversos, amb dubtes i sospites infundades, però no hi hagué res a fer. Any rere any, l'odi va continuar la seva lluita, enviant cada cert temps als seus més esfereïdors companys i companyes, la fredor, l'egoisme, la indiferència, la pobresa, la malaltia i tants altres que fracassaren estrepitosament. L'odi es va convèncer que l'amor era invencible i els va dir a tots: «L'amor ho ha suportat tot. Portem molts anys insistint i no ho aconseguim. Hem de reconèixer el nostre fracàs». Tanmateix, al fons del saló es va alçar una tímida mà però ferma. No deixava veure el seu rostre, però la silueta representava un amor segura i va dir: «Jo mataré l'amor». Doncs bé, poc podem perdre ja. Tan sols havia passat algun temps quan l'odi va tornar a cridar a tots els mals sentiments per a comunicar-los que després de molt d'esperar l'amor havia mort. La felicitat era immensa, però combinada amb la sorpresa. Totes i tots volien saber qui havia sigut. Aleshores la mà anònima es torna a alçar i es va sentir una veu que deia: «Així vos deixe l'amor totalment mort i destrossat». I sense dir res més va fer intenció d'anar-se'n. «Espera», va dir l'odi, «qui eres?». Per primera vegada aquest anònim va destapar el seu rostre i va dir: «Soc la rutina».
Eixe és, possiblement, el gran problema del nostre temps, la rutina. En molts casos no hi ha sentiments, ni d'odi ni d'amor. Tan sols és un deixar fer, una anodina vida sense afeccions que mata molt més que l'esclat d'emotivitat. I tot amb una rapidesa automàtica. I la rutina afecta l'amor, la política, l'educació, el treball i a tantes i tantes activitats. Eixa rutina és la responsable de moltes accions il·lògiques que tota la vida s'han fet. I dic moltes perquè sempre seré un optimista. I aleshores, què podem fer? Cadascú tindrà la seva recepta, però nosaltres vos recomanem l'optimisme crític i reflexiu.
Història narrada per Amadou Kane Kalinyoro, de Selivabi, Mauritània, i resident a Elx, i també Elena Gutiérrez Espí, des d'Elx, a la comarca del Baix Vinalopó.
Maria del Carmen, o Carme des de fa poc, i Car, de si no res, sempre havia tingut molts nòvios, a l'escola, a l'institut i a la universitat. José no. José, o Jo, de si no res, era el típic estudiós que havia estat perseguit a l'escola, a l'institut, i que per fi havia trobat les portes de la llibertat a la Universitat Jaume I de Castelló. Vivia a Sagunt, i el tren li venia de categoria per a desplaçar-se. Allí havia conegut a Maria del Carmen, Carme des de fa poc, i Car de si no res. Carme i José, José i Carme, s'enamoraren. Acabaren les seues carreres, i com on va la corda, va el poal i tot el que vinga darrere, llogaren un dúplex al port de Sagunt, sense dir res a les seues famílies. Era una vivenda unifamiliar, amb vistes a la Serra Calderona, al Picallo i a altres cims. No era estrany veure's els caps de setmana passejant per la partida del Montíber, anar a la Marxal del Moro, gaudir de la Gausa o caminar vora mar per la platja de l'Almardà. Un troba feina d'interí, a una escola, i l'altre d'infermera a temps parcial. Sempre havien sigut molt independents i desapegats dels pares. Però tot arriba en la vida, i un dia José es va veure obligat a convidar els seus pares a casa. No era qüestió d'enviar a Carme de la que era sa casa, però tampoc era qüestió d'explicar que s'agitaven junts, així que decidiren presentar-la com una bona amiga de Castelló, que treballava a l'Hospital de Sagunt i amb qui compartia pis. El dia assenyalat, en Pare Jaume, els pares de José, se presentaren a casa del seu fill, amb una botella de vi de la Barona sota el braç, per convoyar la xiqueta. Després dels besets i abraços, encara se podia, passaren al menjador i gaudirien d'una bona picaeta, una cassola de rap a la marinera amb la seva creïlla i la seva ceba, una torta de semigelada de sedaví i una copeta de licor carmelitano. Més besades i abraçades per acomiadar els pares, aprofitant que encara se podia. I una nit d'íntima perversió finalitzaren la jornada. Als pocs dies, José no trobava el cullerot de plata que havia utilitzat per servir el rap. Tot era buscar i buscar, però res de res. Al final, i després que Carme, amb aquest criteri que només les dones tenen, suggeria preguntar als seus pares, exactament va dir: «Uà, perquè no s'envies un WhatsApp». José, que des del principi havia tingut la mosca darrere de l'orella, finalment es va atrevir. El missatge deia el següent:
«Hola, pares. Des de que vinguereu a casa no trobem el cullerot de plata. No estic dient que vos l'enduguereu, però tampoc estic dient que no ho fareu. El fet és que el cullerot ha desaparegut».
La resposta de sa mare no va tardar a arribar.
«Xafi, em va agradar molt la teua companya de pis. Jo no dic que te xites amb ella, però tampoc dic que no ho fas. El cas és que si Carme s'excitara en el seu llit, ja hauria trobat el cullerot, que jo vaig deixar baix dels seus llençols.
Penseu-vos-ho dos vegades abans de mentir. Com diu el refranyer valencià, s'agafa més fàcilment a un mentider que a un coix. Val la pena encarar les coses de la vida, directament, amb totes les conseqüències, abans que tapar-les, ajornar-les o embolicar-les. D'aquesta manera tindrem una vida més sana, tranquil·la i relaxada.
Història narrada per Andreu Blesa i Maria Blesa, des de Castelló de la Plana, a la comarca de la Plana Alta.
Pel que fa a la secció musical, aquesta vesprada a les 10 hores, a les 7, tindrà lloc el concert de Nadal de l'ensemble vocal Pneuma a l'aula magna de la UMH. Escoltem l'entrevista que ha fet la nostra companya Maria Dolores Vives a Carme Montesinos, la directora de l'ensemble.
I ara estem amb Carme Montesinos Montfortea, directora de l'ensemble vocal UMH, nostre cor universitari. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, creo que estarás un poco nerviosa, emocionada, activa, no sé cómo explicarlo, porque esta tarde tenemos el concierto de invierno del ensemble vocal Pneuma. Cuéntanos cómo va a transcurrir, qué repertorio vamos a escuchar. Te doy la palabra.
Bueno, pues en principio estoy más emocionada que nerviosa. La verdad es que la responsabilidad siempre pesa, pero la emoción es muchísimo más grande. Y nada, esta tarde pues actuaremos con muchísimas ganas por parte de todo el coro y de la camerata. Interpretaremos un amplio abanico de piezas que van desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento, hay partes barrocas, hasta llegar a siglo XX. Es muy amplio, muy para todos los gustos. Y con piezas, pues la verdad, bastante muy, muy, muy selectas. Espero que la gente pues esté dispuesta a venir, a escucharnos y a disfrutar, sobre todo, disfrutar de lo que va a ser. Porque pasamos desde la Sibila, que es la Edad Media, y que pues la hemos rescatado nosotros con el coro, la Sibila Valenciana. Pasamos también por Renacimiento, como Verbum Caro y Ay triste que vengo. Pasamos después por piezas de Purcell y llegamos pues incluso a cantar un fado y piezas de esta época, pues por ejemplo, en la más fría noche, que es de una navideña de Estados Unidos.
Bueno, parece un proyecto muy ambicioso, muy bonito y muy completo. Creo que contáis aproximadamente con unas 40 voces.
Sí, en principio creo que somos exactamente eso, sobre 40 voces, sí.
Y con la colaboración de la Camerata Numen.
Exactamente, siempre tenemos a nuestros amigos de la Camerata Numen que nos apoyan en todos los proyectos que hacemos, sí, sí.
Bueno, Carmen, pues solo nos queda invitar a todas las personas interesadas en estos eventos que participen, recordar que es hoy viernes, día 17 de diciembre, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández. La entrada será libre, respetando las normas sanitarias vigentes, y solo nos queda esperar, emocionarnos y aplaudiros mucho.
Pues muchas gracias. Creo que en la época en la que hemos pasado, alegrías como estas, pues creo que nos vienen a todos muy bien. Así que esperaremos a todo el mundo con los brazos abiertos.
Muchas gracias y mucha suerte, Carmen.
Muchas gracias.
Pel que fa a la companyia de teatre, com que ja tenim els grups treballant des de fa uns dies, hem pensat fer una entrevista als directors. Avui li farem l'entrevista a Dan Rodríguez i el proper programa escoltarem Toni Ferri. A continuació, escoltem Maria Dolores Vives, tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat.
Hola, buenos días. Os presento a Dan Rodríguez, director de la compañía de teatro UMH en el campus de Elche. Hola, Dan, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, imagino que ya estás emocionado porque ya empezamos, hemos abierto el plazo para que las personas interesadas se puedan inscribir en la compañía de teatro. Cuéntanos si hay requisitos especiales y qué piensas hacer, qué montajes tienes preparados para este año.
Vale, pues bueno, efectivamente, como bien dices, que es un placer absoluto poder iniciar una campaña más en la UMH a cargo de la compañía de teatro. Bueno, pues con muchas ganas de conocer a la gente que se va a apuntar. Nosotros llevamos ya una trayectoria y obviamente ya hay gente que funciona en la compañía, pero siempre estamos abiertos a nuevos fichajes. Entonces, a través de los cursos que estamos haciendo de teatro en la universidad y a través de los documentos que nos podáis enviar, pues conoceros. Y en principio no hay requisitos, porque para hacer teatro hay gente que tiene una frescura natural y una capacidad natural y que a lo mejor el primer año que hace teatro con nosotros pues nos demuestra cualidades y nos puede servir, y otra gente que necesita a lo mejor pues formarse o más ayuda, pero nosotros desde la compañía pues estamos abiertos a upar a todo el mundo que quiera hacer teatro y que pueda tener la oportunidad de trabajar con nosotros y de hacer teatro con nosotros. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es ilusión, pasión y disciplina. Y luego el montaje que quiero acometer este año, o si soy sincero, estoy barruntando entre dos posibilidades, pero o es un Valle Inclán, que tengo muchas ganas, que sería Luces de Bohemia, que es todo un reto, o a lo mejor por primera vez en mi vida así como director, pues intento montar un Shakespeare, porque estaba entre Otelo, algo así, porque bueno, me apetecía coger un texto de altura. Y sí que necesitamos gente de toda clase porque son obras muy corales. Entonces pienso que habrá gente con a lo mejor más proyección de voz y más capacidad pues para hacer de más de protagonista. Y si alguien se atreve a hacer un papel pequeño, pues yo creo que están todos bienvenidos y que todos tengáis ilusión y ganas de estar aquí. Pues vamos a dar la oportunidad seguro.
Bueno, pues lo más importante es que la ilusión la estás transmitiendo tú ya con tus palabras. Solo voy a hacer un pequeño matiz en cuanto a los requisitos. Eso sí, que sean mayores de edad. Es lo único que pedimos. ¿De acuerdo? Y por lo demás, pues te mandamos mucha energía, mucha ilusión, mucha suerte, que las personas se empiecen ya a inscribir, puesto que el plazo está abierto y que los primeros ensayos empezarán en enero, cuando comience de nuevo la vida académica.
Sí, sobre todo en enero comenzamos, vamos a reservar un espacio y un horario a la semana para ir conociéndonos y para, sobre todo, para ir rodando y jugando de cara a estrenar en mayo, junio. Así que ánimo a todos los que queréis participar y al toro.
Bueno, Adán, muchas gracias y que tengas buen día.
Igualmente, María Dolores, un beso y gracias a vosotros.
Moltes gràcies, Maria Dolores. Sempre és un plaer escoltar els nostres directors de les companyies de teatre perquè ens conten com es desenvoluparà el curs i les obres que tenen pensat treballar.
Tenim amb nosaltres Pilar Gregori i Monzó, coordinadora del 6è Congrés d'Escola Valenciana Som Llavors, celebrat els passats dies 9, 10 i 11 de desembre a València. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia.
Has pogut recuperar-te de la celebració del Congrés? Perquè me consta que ha sigut ben intens.
Sí, sí que ha sigut intens. I tu dona compte que el Congrés ja este ha sigut presencial, el 9, 10 i 11, però el Congrés ja el vam començar en juliol del 2020, encetant la pàgina web, en els articles corresponents, amb els tàndems que vam fer, tàndems també, vull dir, tenim la pàgina web, que si voleu entrar, el Congrés Escola, que allí tenim des del juliol del 2020, imagina't si tinc coses posades allà, saps?
Molt bé.
Has assegut la traca al final, no?
Sí, sí.
I efectivament, intens, sí. Intens. Sí,
molt
sí.
Bé. El congrés es va desenvolupar amb tres eixos o línies bàsiques. Es podries parlar, per favor, de l'eix de la coeducació? Quines han sigut les conclusions quant a la coeducació?
Sí, mira, clar, nosaltres ens vam plantejar que bueno, els congressos d'Escola Valenciana, aquest és el 6, i clar, nosaltres hem de fer front a tots els reptes que n'hi ha avui dia en la societat i, per tant, per això vam decidir fer l'eix de coeducació, el de plurilingüisme i el de transformació digital. I, a més, volíem implicar a totes les universitats. Per tant, està implicada la Universitat de València, la Universitat Politècnica, la UGI, la Universitat d'Alacant, vosaltres, la Universitat Miguel Hernández, perquè una persona que forma part, una dona que forma part del comitè científic és Juan Aznar Márquez. I el comitè científic el van fer tot de dones. Per començar a aplicar el que nosaltres pensem que ha de ser, no? Per tant, el comitè científic del Congrés ha sigut de dones, saps? Bé, per entrar en l'eix de coeducació, clar, en l'acte d'inauguració va vindre la Marina Subirats i vam estar parlant del que coeducar, que és alguna cosa més que l'escola mixta, no? Per tant, haurem d'elaborar plans d'igualtat en els centres per a treballar la inclusió, no? En tots els àmbits, tant en l'aula, el claustre, el pati, els materials, o també després després de la inauguració ja vam encetar les sessions dels eixos per la vesprada a la Facultat de Magisteri i, per exemple, va vindre Belolit i vam estar parlant de binarisme. I, clar, coeducar, què vam plantejar? Hem d'oferir a les persones les possibilitats de gènere que puguen tindre, no? Per tant, hem de fer un respecte absolut, hem de respectar aquests drets i, a més, hem de pensar que necessitem formació. Professorat en general i la societat en general. Necessiten formació per tal d'entendre el que mos ve.
Sí, tota la gran dimensió, no?
Exacte. Saps? O a lo millor també d'haver una altra sessió que vam estar parlant, però quines masculinitats necessitem? Quines noves masculinitats necessitem? No? Perquè clar, nosaltres volem evitar aquestes conductes violentes, no? Per tant, caldrà treballar a veure de quina manera nosaltres contribuïm a fer les relacions més sanes, no? D'això també vam estar parlant, no? O a lo millor, mira, en la Ana López Navajas, que treballa molt sobre els continguts de la història en primària i en secundària, no? Les disciplines, clar, en aquest moment, si tu mires els continguts, dones poques n'hi ha, per tant, haurem
d'incorporar i rescatar tot.
De fet, si nosaltres vam dir que este congrés es diu Som Llavors, li fem un homenatge a una mestra de la República innovadora, valencianista, que li diuen Empar Navarro. Amb ella estem fent homenatge a totes les mestres que han treballat i que s'han distingit per la seva innovació i que segurament no les coneixem perquè estan invisibilitzades.
Molt bé.
Vull dir que clar, igual vam fer taules redones per a poder abordar, a veure com treballar la igualtat tant en classe, en l'escola, com en la societat, no? Pues per això tenim una taula redona on va participar mitjans de comunicació, en este cas va participar Lorena Escandell.
Ah, sí, la companya.
I també va participar el Rubén Pacheco, que és el president de l'Associació de Famílies del Gonzalo Anaya. Vull dir, el que volíem és que estiguera representat, a més del professorat, doncs, això no podem fer soles a l'escola.
No, és una activitat comuna.
Hem d'estar en diferents àmbits treballant al voltant de per poder aconseguir aquesta igualtat entre homes i dones, saps? I a més, doncs, clar, van haver experiències concretes de què és el que es fa en centres, on haver una experiència concreta de l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia, que estan fa molts anys que estan treballant la coeducació, o també van vindre un centre d'infantil i primària, o al mateix temps també va vindre una representant de Conselleria d'Educació, Natividad Fajardo, per presentar-nos quin és el projecte que estan llançant, que es diu Coeducacentres, per a poder formar a la gent. Vull dir, en realitat, clar, allò va ser una concentració, clar.
Sí, perquè, sí, a més perquè, el clar, tema...
Va ser de tot el que ens havíem plantejat treballar, doncs, reflexió teòrica i, a més, presentació de casos, no? I d'experiències que s'estan fent, perquè és que, si no, ho quedem una miqueta curts, no? Sí. Hi va haver una experiència també molt, molt guapa sobre l'art i la dona, no? Vull dir, com des de l'escola podem fer que lligar l'expressió artística amb dones que no coneixem, que sí que han ressaltat dins del camp artístic, saps? Això també va estar molt bonica. Bueno,
molt bé.
Et podria contar unes quantes.
Sí, ja te veig. Contam, per favor, resumisme, per favor, que no tenim massa temps. Quan el tema del plurilingüisme, que us heu centrat, no?, en l'ús social del valencià com a llengua...
L'ús social del valencià...
Sí, quines estratègies s'han treballat?
Nosaltres, clar, vull dir, ha vingut gent entesa a donar-nos dades, diguent que, efectivament, la Beli Flors, per exemple, ens ha donat unes dades d'unes enquestes que diu... Bé, en este moment... Tenim que la formació del professorat, n'hi ha prou formació en valencià, tenen una titulació. Els adolescents normalment també saben de parlar en valencià, però empleen el castellà en el pati, en els corredors, val? Vull dir que es nota que n'hi ha un nivell de valencià que seria acceptable, però... manca l'ús. Per tant, clar, tot el que faça referència a l'ús, com pot ser els mitjans de comunicació, clar, tot això, de fet, ahir vam estar parlant en el president de la Generalitat, Ximo Puig, i vam estar dient-li que, efectivament, si les dades estaven així, clar, hem de buscar inputs per a que la societat en general tinga models per a poder parlar en valencià, fer-ho, saps? Val? Dir que també vam estar parlant, per exemple, que no és convenient l'exempció del valencià, això s'hauria de revisar, perquè
molt
això
bé.
Contempla la llei d'ús i ensenyament, saps? També vam estar parlant que el marc jurídic actual a vegades té unes actuacions que van en contra de l'ensenyament plurilingüe, també, saps? Vull dir que tot això, a veure de quina manera podem abordar, saps? I així és que tot a banda, també van presentar experiències concretes en centres, val? Vull dir, de com treballar aquest plurilingüisme. Dir, és que l'alumnat ha d'eixir format en valencià, en castellà i en anglès.
Correcte.
Vull dir, és que ho ha de fer, saps?
Doncs, moltes gràcies. Pilar, és que no tenim més temps.
No tenim la transformació digital per un altre dia, val?
Correcte, mira,
la
sí.
La transformació digital...
No és mala idea, Sí, tornem a fer una entrevista per al proper programa. Doncs moltíssimes gràcies. Sí, ens queda tot per fer. Acomiadem Pilar Gregori. Ella ha sigut coordinadora del 6è Congrés d'Escola Valenciana Som Llavors. Ha estat un plaer escoltar-te i reconèixer que des d'Escola Valenciana no deixeu de treballar sense descans per incrementar este ús vehicular i social de la nostra llengua. Moltíssimes gràcies, Pilar.
Gràcies a tu. Adéu.
Adéu.
I aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins el proper programa i bon Nadal a totes i a tots.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.